Anys sempre hi ha hagut un basc, no?, a la final, o
sí,
l'Osasuna...
Sí, sí, és molt tradició d'equips bascos, la final.
Sí, tant i tant.
Vinga, doncs...
Confiança màxima.
Esperem que sigui així.
I acabem amb un apunt de tennis, perquè Albert Ramos ha anunciat la seva retirada del tennis professional als 37 anys. El mataroní ha anunciat que ja ha pres la decisió d'acabar la seva carrera, tot i que encara no ha decidit en quin torneig ho farà definitivament.
Ramos és el millor tenista català dels últims anys. Va arribar al número 17 del rànquing de l'ATP i compta amb 4 títols individuals al seu palmarès, tots ells sobre terra batuda. El torneig de Bastad, que va guanyar el 2016, el de Hestad el 2019, el d'Estoril del 2021 i el de Córdoba a l'Argentina l'any 2022. També va ser finalista del Master 1000 de Monte Carlo l'any 2017, que va perdre davant Rafa Nadal.
El seu primer torneig, dius, on el va guanyar?
A Gastad.
No, deia, dic el primer que diu...
Bastad.
No, que és el que ha dit ara, no, amb la carrera. Bastad.
Basta.
Fins aquí.
Mare de Déu.
Bé, fi,
cada vegada aquesta secció és més d'esports. Bastad.
Va, Rafa, ens retrobem en una estona a la tertúlia.
Fins ara.
Passa un minut de les 9, anem amb l'entrevista. L'ascens de Donald Trump a la presidència dels Estats Units està sacsejant els fonaments de l'ordre internacional, qüestionant aliances històriques com l'OTAN o reconfigurant les relacions dels Estats Units amb Europa. La congelació de l'ajuda a Ucraïna, les tensions amb Rússia i les amenaces sobre territoris com Groenlàndia han reactivat un debat que semblava oblidat, el retorn del servei militar obligatori, i és que Europa... Hi ha països que veuen la necessitat d'ampliar els seus exèrcits, però no troben com fer-ho. I una forma seria amb això, amb un retorn del servei militar obligatori. A Espanya el tema sembla tabú, malgrat que una enquesta recent revela que gairebé un terç de la població hi estaria a favor. Cap partit polític s'ha atrevit a proposar-ho seriosament. Per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya en Pol Moles, que és cofundador i president de la Societat d'Estudis Militars. Bon dia, Pol, i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
La pregunta és clara. És viable que a Espanya es recuperi el servei militar obligatori, el que s'havia conegut tota la vida com anar a fer la mili?
La resposta és ràpida, no. En tot cas, això, a banda de les qüestions polítiques, també s'ha d'entendre des de la perspectiva tècnica. Pensem que, per exemple, a principis dels anys 90, les Forces Armades Espanyoles tenien uns 274.000 efectius, dels quals 200.000 eren reclutes. Actualment disposen de 124.000 efectius i tots són professionals. Què vol dir això? Doncs que si s'hagués de recuperar el servei militar, bona part de les unitats s'haurien de reconvertir en quadres de formació per tal d'instruir els reclutes. I si això passés, bona part de les unitats en posicions operatives que van a desplegaments internacionals, doncs no hi podrien anar. I això generaria una fricció. Òbviament, l'altra opció seria ampliar els quadres professionals, però no sembla que el govern espanyol estigui gaire per la labor en aquest aspecte.
Mm-hmm. Clar, aquest debat contrasta amb el que hi ha en altres països europeus. No sé si és, més enllà de l'estat espanyol, si creus que en algun altre país d'Europa sí que és possible o viable que es recuperi el servei militar obligatori.
A veure, anem per parts. Hi ha, d'una banda, el tema de la percepció d'amenaça, o amenaça directament, que hi ha en funció de la zona d'Europa en què visquis. Per exemple, a l'est d'Europa i als nòrdics, la percepció d'amenaça és molt més alta. I no oblidem que hi ha uns quants països que no l'han abandonat mai, el servei militar. Per exemple, Finlàndia ha mantingut un model de conscripció universal per a tots els homes i voluntari per a les dones des d'acabar la Guerra Freda. Sí que és cert que tenen menys soldats que aleshores, però així tot en tenen bastants. Suïssa, encara que no sigui OTAN, és l'exemple del paradigma europeu de país amb servei militar obligatori. I en el cas dels nòrdics, ja els models varien. Per exemple, tot i que Dinamarca i Noruega tenen un model de servei selectiu, de forma que dels joves que arriben a l'edat adulta, doncs només una fracció acaben sent enquadrats, aproximadament una setena part, Noruega va recuperar el servei militar el 2018. L'havia deixat en suspensió el 2010. Ai, Noruega, perdó, Suècia, vull dir. I, de fet, Suècia, quan el va recuperar, el va fer neutre en gènere, és a dir, tant per nois com per noies, com en el cas de Noruega. Per tant, és un recurs que està allà i que més d'un país s'està plantejant. Els bàltics també va ser una mica variat. Per exemple, els estonians van mantenir el servei militar obligatori, l'havien donat de baixa a lituans i letons, però ara Lituània el va recuperar i Letònia sembla que també ho farà. I està per veure què passarà a Alemanya. És una cosa que s'està plantejant ja d'abans del Trump. Durant el mandat dels socialdemòcrates, el ministre Boris Pistorius ja ho va defensar, el ministre de Defensa.
Clar, en aquest sentit, i veient també el que es va estar comentant la setmana passada, no, d'aquest kit de supervivència que s'hauria de preparar, que hauríem de tenir a casa, etc. No sé si més que un servei militar obligatori, el que s'hauria de plantejar és una formació de primers auxilis, una formació de saber reaccionar en cas d'amenaça que fos general per tota la població, és a dir, que no només fos pels joves, sinó que agafés a totes les edats o que es fes als instituts, però que ja es servís per tothom de cara a la vida adulta.
Sí, a veure, anem per parts. Una cosa no treu l'altra, però aquest document que s'està plantejant des de Brussel·les no és més que una adaptació que el document d'emergències que havia recuperat Suècia l'any 2018, que, per cert, la Societat d'Estudis Militars va traduir al català. Aquest document, que es diu Si ve una crisi o una guerra, bàsicament fa això, tenir la població preparada per situacions d'emergències o de conflicte. I en el seu moment, quan això va sortir, doncs molta gent tractava el govern suec d'alarmista, i ves quina cosa, va arribar la Covid, la gent es va quedar tancada a casa, i hi havia poca gent que estigués preparada per una situació així. Però també poden passar situacions d'inundacions, emergències, el que sigui, i sí que un cert grau d'autoprotecció, doncs la població no hauria de ser conscient. Però això no és incompatible amb situacions d'estar preparats per una guerra. De fet, encara que la situació estratègica sigui diferent a l'est d'Europa que no pas al sud o a l'oest, dècades de presència nord-americana ens havien fet semblar que la guerra és una cosa que passava a altres llocs, que aquí ja la donaven per descomptada. I la història, doncs, evoluciona i res és per sempre. Però, d'altra banda, tampoc cal ser alarmistes, senzillament ser conscients de que el món és com és.
Que en aquest sentit, des de la Societat d'Estudis Militars, veieu amb bons ulls aquesta exigència que està fent la Unió Europea d'augmentar la despesa en defensa que han de fer els estats, no? Aquest fet que Espanya hagi d'arribar al 2% del PIB en inversió en defensa de cara a aquesta situació que ara comentaves, no? D'aquesta amenaça que està arribant des de Rússia, d'aquest possible conflicte a nivell europeu?
A veure, deixem clar altres coses, vull dir, l'exigència aquesta ja ve del 2014. Dir, ara aquí tothom s'està celebrant, però això ja venia de l'època de l'Obama. D'acord? De les cimeres d'OTAN consecutives, primer el 2014 a Varsovia i després la de Gales. Aquestes cimeres es va exigir arribar a aquest 2%, i dels que en el seu moment hi havia 5 membres europeus que hi arribaven, i ara ja en són 23. La gent, per dir-ho així, s'han posat les piles. Si Espanya no ho ha fet, doncs és cosa seva. Però ara Espanya està actualment al 1,3 del PIB, però la funció de la SEM no és dir-li al govern espanyol el que ha de fer. De fet, nosaltres som una organització al servei de l'interès nacional català i els models que plantegem serien de cara a una Catalunya independent.
En aquest sentit, i davant d'aquesta situació, es fa més evident la necessitat d'una ja no només d'una política de defensa unitària dins de la Unió Europea, dins dels 27, sinó també la creació d'un exèrcit, supranacional en aquest sentit?
Deixeu-me ser clar amb això. L'exèrcit europeu no passarà. Però la senzilla raó de que agafar i desmantellar els exèrcits nacionals en pos d'un òrgan supranacional voldria dir una cosa tan senzilla com que els estats deixarien d'existir. Un estat, bàsicament, és un model de, recaptació de tributs, un sistema de recaptació de tributs i el monopoli legítim de l'ús de la força. Si a l'estat li treus això, l'estat deixa d'existir com a tal. Per tant, un exèrcit europeu no passarà. Que, d'altra banda, fins i tot sense crear institucions supranacionals, la defensa europea seria una cosa tan senzilla com incrementar les forces, agafar elements ja existents i reforçar-los. Punt. Pensem que als anys 80, durant la Guerra Freda, la majoria de països europeus gastaven aproximadament el 3% del seu PIB en defensa. I diguem que l'estat del benestar anava prou bé, no? Doncs, per tant, mirem de ser tots més responsables i una mica menys alarmistes. Són coses que ja han passat i no ens haurien de sorprendre. El que passa que sovint tenim poca memòria.
Ja per acabar, Catalunya té prou pes en la indústria militar perquè aquest augment de despesa la benefici d'alguna manera, o en aquest sentit ha quedat una mica fora de tot aquest conglomerat industrial al voltant de la indústria armamentística, de la indústria de la guerra?
No, Catalunya no el té, i justament perquè això forma part d'una estratègia deliberada. Centrem-ho. Això vol dir que la indústria de defensa, evidentment, no és mercat lliure. És una indústria que serveix a un client, que són els estats. En el cas de l'estat espanyol, òbviament, des d'una perspectiva estratègica, no posarà les seves indústries tractores en el cas de defensa, és a dir, la producció de vehicles blindats, vaixells de guerra i avions de combat, que és el que genera més llocs de treball, no els posarà en una zona potencialment conflictiva. Per tant, no, a Catalunya no hi ha cap d'aquesta manera d'indústries. Hi ha alguna element auxiliar, però són coses anecdòtiques. Per tant, qualsevol augment de les comandes en material militar no beneficiarà a Catalunya. Si fos una Catalunya independent, seria una altra cosa. I, òbviament, tindríem la nostra indústria de defensa com ja l'havíem tingut.
Pol Moles, cofundador i president de la Societat d'Estudis Militars, moltíssimes gràcies per haver participat al Matí a Ràdio Estel.
A vosaltres.
Passen gairebé 13 minuts de les 9. Fem una breu pausa per la publicitat i ja arrenquem amb la tertúlia.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'1 a 2 del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50. De l'1 a l'11 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona. Transporta't a èpoques passades amb Maria Hinojosa amb The Ministers of Pastime o Juan de la Rubia amb l'Orquestra del Miracle. Entrades a auditori.cat.
Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però ara, a la residència Los Tilos, veure'l feliç, cuidat i en un ambient acollidor em dona tranquil·litat.
Si cerques el millor pels teus éssers estimats, visita Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, el lloc ideal per ells. Troba'ns també al 93 450 70 00 i a bastondeoro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, arrenquem amb la tertúlia d'avui. Ja tenim aquí a la taula l'Ivan Guera. Bon dia, Ivan.
Bon dia.
En Jordi Barbeta. Bon dia, Jordi.
Bon dia a tothom.
I des de Madrid, en Roger Pidecabanyes. Bon dia, Roger.
Hombre, molt bon dia.
I abans de donar pas en Rafa, fer una actualització de la nova jornada de vaga de Rodalies, el nou caos. Ja són 11 els trens suprimits, n'hi ha 5 de l'R2 Sud, 4 de l'R4 i un de l'R3 i un altre de l'R1. Això a més de l'AVE, que havia de sortir de Barcelona a les 6:20 per anar cap a Madrid, que tampoc ha circulat. I recordem que tampoc circula cap tren de la línia R7, la que connecta Barcelona amb la Universitat Autònoma. O sigui que matí de caos habitual, per això.
És lamentable
dir-ho així, però un dia més. En fi, Rafa.
La rutina. Ben dita rutina.
Malauradament,
ben dita
sí.
Rutina.
Sí. No,
el
no...
problema és que la gent no protesta prou.
Ah.
Aquí la gent... A Espanya sembla que l'única protesta que ha tingut èxit va ser quan el Casado va denunciar la corrupció de la Ayuso i va haver una manifestació per salvar la Ayuso corrupta, diguem-ne, no? Després ja van passar que el CNI fa coses, que la policia se salta les normes, que les rodalies no funcionen, i la gent no està en condicions de rebel·lar-se. No hi ha perill, diguem-ne, de brot revolucionari, especialment, per exemple, als Estats Units. Als Estats Units estan passant coses tremendes, de detencions arbitràries. Algun dia això hauria d'explotar, però jo que no veig la intenció, perquè ho veig en mi mateix, Jo dic, uf...
Fa mandra, no?
Sí.
Una mica. Bueno, doncs jo crec que...
Procurant que no et toqui, diguem.
Després d'aquest, tertuliànic, doncs jo volia, en deferència a Roger, que s'ha perdut l'entrada triomfal de Barbeta, explicant les seves batalletes amb la mili, jo crec que això...
Però si no m'he deixat temps.
No, home...
Només us he dit una cosa, que és que vaig estar a Mallorca de sergent.
De sergent, eh? I què? I...
És que el Barbeta sempre com mando plaça.
Sí.
No, com mando plaça. Perdona, tu podies triar... Quan jo vaig fer les milícies, podies triar entre apuntar-te per sergento o per alferez. I jo vaig cometre l'error d'apuntar-me per sergento perquè ho feies... Perquè en sergento ho feies amb 3 cops i alferez amb 2. I vaig pensar, no, amb 3, no? Sí, és més. Però això per després, per tenir feina, com que anaves buscant pràctiques a les diaris i això era pitjor. Però clar, més descansat.
Tens bons records de la mili, Barbeta?
Oh, i tant. Un dels més millors amics és de la mili.
Això sempre passa, eh?
Es diu Juan Carlos Arzuaga i viu a Tolosa. I no sols a mi sóc amic seu, o ell és amic meu, sinó que la meva família, tota la meva família, és amic de tota la seva família. I molt bonic. I, bueno, ho vaig passar bastant mal. O sigui, a Sant Climent vaig quedar l'últim de la promoció.
L'últim, eh?
L'últim. Sí, a més, jo fardava que era l'últim.
De mèrit.
Bueno, perquè vaig fer algunes coses que no estaven bé.
Ah.
Per exemple, jo vaig incorporar-me a la mili, juntament amb un altre soldat que es deia Artur Mas. Bueno, no el mateix dia, però cadascú a la seva companyia i no es coneixíem, eh? Però l'Artur Mas també estava. I era el dia que arribava el Tarradellas, no? I llavors, a la primera... L'exèrcit era l'exèrcit franquista. Continuava sent els de sempre, no? I quan allò que ens feien estudiar, la moral militar, el protocol, el no sé què, diu... El tribut que s'haurà de fer al president, al rei d'Espanya, no? O el president del govern. I jo vaig dir quin homenatge o quin tractament rep el president de la Generalitat de Catalunya. I clar, allò en aquell moment era...
Et van buscar a la llista i van dir...
Perquè el capità... Jo vaig tenir sobre que el capità que jo tenia era progre. Era... Jo crec que tenia ínfules demòcrates. I va dir, ¿este qué le parece? I jo vaig pensar, bueno... Jefe de Estado extranjero, i clar, tota la... Anava a dir, no ho sembla, no? I tota l'aula es va fotre a riure i tal, i bueno, ja està. Entre això i que jo no corria a les patrulles...
Al Barbeta, póngamelo l'últim.
Doncs em van posar l'últim. Però l'últim vol dir que vaig aprovar, que alguns no van aprovar. Bueno. I a Toledo, que és el més dur, perquè hi ha una cosa que es diu Cerro Cortado i te'l feien posar a les 6 del matí, a Paso Ligero, cada dia, al mes d'agost, que fotia una calda a Toledo, que no t'hi pots imaginar.
Paso Ligero.
Allà vas quedar al 808. Però això tenia molt mèrit, perquè es van donar de baixa la primera setmana com 200 tios, eh? Perquè no aguantaven. I llavors, quan podia triar la Seu d'Urgell, podia triar Berga... No, jo vaig triar primer Eivissa i després Mallorca. I Eivissa no vaig arribar, em van donar a Mallorca. I a Mallorca vaig estar 6 mesos de sergent, que la veritat m'ho vaig passar molt bé.
Ja està.
No preguntarem per més detalls.
No.
Anaves una estona al quartel.
Una estoneta.
T'anaves amb els soldats, t'amagaves d'allò i com un portava el vi, l'altre portava el formatge, l'altre portava...
Ja, la mallorquina. La mallorquina, sobrassada. Sí. Que sigui. Roger, molt breument, sisplau, no volem saturar els nostres oients. Tu has fet la mili o què?
No, a mi jo vaig fer objeccions, tot el que vaig poder, i quan ja se'm van acabar les objeccions... Perdó, vaig fer pròrrogues,
sí.
Tot el que vaig poder, quan se'm van acabar les pròrrogues, vaig demanar objecció, i tampoc no em vaig presentar per fer l'objecció. Llavors, ja en el final de la mili, era el moment en què ja Convergència estava pactant, doncs això, que s'acabés la mili patatera, que era el que una mica descrivia ara el Barbeta, i entres a l'exèrcit professional, un exèrcit més professionalitzat, i llavors ja no hi vaig, no, ni tan sols vaig anar a l'objecció, o sigui, vaig saltar directament.
Devem ser de la mateixa quinta, perquè jo vaig fer exactament el mateix. Escolteu, va, canviem de tema.
Sí, perquè jo no tinc res
a dir. Ja.
A la mili et fan un home.
Esteu guapa, Déu. Total, que... Bueno, canviem de tema relativament, perquè ja sabeu que el rei Felip, VI, ha inaugurat el Fòrum Econòmic Wake Up a Espanya i amb un discurs on, més enllà del contingut, ha cridat l'atenció pel seu rostre visiblement cremat pel sol.
Sí.
Després d'un cap de setmana esquiant a Formigal sense protecció. Val? El monarca, amb bon humor, amb bon talent, ha demanat disculpes per la seva aparença, recordant la importància de la prevenció. Dermatòlegs han aprofitat per alertar sobre els riscos de l'exposició solar sense filtres. Bé, no sé com valoreu el tema, és que estava molt cremat.
Molt, eh?
Molt vermell.
I a més, molt marcat.
Molt marcat. O sigui, a les ulleres... Exacte.
Sí, sí, sí. Però és que, clar, aquest cap de setmana feia molt de sol. A la neu, el reflexe és d'una banda i de l'altra. I si és el primer sol que t'agafa, és...
És dur, eh?
Sí, sí, sí.
Això ha de fer mal.
La gent normal, li agradava posar-se a morero... per fardar de que hi ha estat esquiant... Sí,
això és molt antic, eh?
Això és molt antic.
Això gairebé com la mili, eh?
Això és molt antic, però el que és al·lucinant és que aquesta Casa Real no té estratègies de comunicació, no té res. És a dir, això incideix, aquesta imatge del rei incideix en que són una colla de ganduls que estan vivint del cuento tot el dia.
Bueno, i de pijos.
I de pijos. És a dir, no se n'adona. És a dir, se li ha de dir, miri, escolti, vostè no pot d'allò, s'ha de posar milions de cremes i s'ha de tapar la cara, perquè si no...
Sí.
Ara la imatge que dona... Pues és del pijos de antes, m'entens o no?
És que crida l'atenció que ningú li digués.
A mi em sorprèn que, vull dir, sent tot un rei, no tens ningú al voltant que et porti la crema i tu recordi.
Exacte, la corte.
Però sí que té bons assessors. El que passa que ells encara no han entès que el paper de la Casa Reial ha de canviar. I també que han de fer passos de transparència i que s'han de modernitzar en general. Jo crec que té bons assessors, però per un... per un temps anterior, té bons assessors, però per uns dies que ja han passat. I a més, sempre els hi pesa el tema de la corrupció del pare, i això és un estigma que és molt difícil de treure si no fas gestos com el pare, que el pare es va saber erigir com una espècie de salvador de la democràcia, i aquest rei doncs, no ho va intentar amb el 2017, però clarament no és el seu hit.
No. Jo crec que el 17 ho va aconseguir bastant, i sobretot com a equip de jefatura d'estat han fet una gran feina amb la reina Letícia, que era una dona absolutament vilipendiada per ser dona i ambiciosa i no provenir de l'esfera social que li tocava per ser reina. Mm-hmm. I, en canvi, ara té uns nivells d'acceptació extraordinaris. Per tant, sí. Jo crec que sí que estan fent bastant bé la seva feina. Una altra cosa és que apareguis amb la cara com un tomàquet un dilluns al matí. Esquiar, avui en dia, esquia moltíssima gent, eh? Tampoc no és una... O sigui, és un esport molt car, però no és un esport tan absolutament elitista com ho era fa 20 anys o 30 anys.
No, però el que dona la sensació és que ell ha estat uns dies... passant-s'ho bé a costa nostra.
El cap de setmana. O sigui, tampoc no és tan dramàtic.
Però a mi, quan vaig cap de setmana a Baqueira... de fet, no hi vaig, eh? Jo em vaig trencar la barbeta i m'estalviro esquiant. Ai. I des de llavors fa temps que no hi vaig. Però quan jo hi vaig esquiar, m'ho pago jo. Sí. I tu has dit que és car, i el forfè és car i tal. Ell no deu pagar ni forfè ni res.
Però, així...
I aquesta sensació... Escolta, no sé, ahir vaig veure un meme, no?, i posava Trivagos, no?, i sortien el pare, el fill...
Bueno, és que és com lo de les regates. Escolta'm, qui fa regates? El pare feia regates, qui fa regates? No ho sé, no s'assembla... O sigui, el paper de la monarquia ha de ser exemplificant i alhora proper al poble, no?, diguem, en termes estàndards del que ha de ser una monarquia. I aquesta monarquia, si fa coses d'aquestes com anar a esquiar, quan en un moment tens doncs, un problema d'habitatge espectacular, i a tot de problemes socials que estan molt allunyats de poder anar un cap de setmana esquiar i posar-te i cremar-te la cara i al final apareixer amb tota la cara cremada.
Bueno, a més, han perdut
perdoneu,
aquella...
Perdoneu, però proveu de pujar a la Cerdanya aquest cap de setmana i m'expliqueu si és tan elitista la cosa, perquè...
Que
em sembla molt bé, que podem qüestionar la figura de la monarquia o la institució de la monarquia, però perquè se'm vagi un cap de setmana a esquiar, si em diguessis, mira, és que porta 15 dies ha estat, pues, dius, vale, absolutament inassolible per qualsevol de nosaltres, però un cap de setmana...
Però que el tema que és el rei, si no té... Ah. Ara, tu dius que jo estic d'acord amb que el discurs del 3 d'octubre, aquí no, però la resta d'Espanya... li salva la corrupció de la institució, la corrupció del PP, la corrupció del PSOE, els homes de negre que havien de venir a rescatar l'economia espanyola. És a dir, el procés els hi va anar fantàsticament bé per tapar totes les seves vergonyes, no? Ara, que la institució en aquests moments ha perdut aquella impunitat que tenia abans, és a dir, que no...
Sí, això absolutament.
Vull dir, encara passa ara, és a dir, és curiós que tot el que passa de la si la Letícia fa això o fa allò, o la Leonor fa això o fa allò, només surt amb un tipus de premsa. La premsa convencional hi ha un... El sistema democràtic és una mica greu, diguem, hi ha com una... com un pacte de silenci, eh? És a dir, si la Letícia va tenir un assumpte amb una altra persona, adulteri, etcètera. Tot això ho hem llegit, però no ho hem llegit als mitjans habituals, ni a les teles, als programes de les teles que fan safareig, ni a les... Bueno, l'únic que ha sortit és el de Juan Carlos I, una mica, no?, de la Bàrbara Rey i tot això, però dels merders d'ara... hi ha un pacte de silenci tremendo. Que si
sí, no, estic amb la barbeta, i a més hi ha una cosa de fons. Durant el regnat de Joan Carles I diguem, el personatge va poder fer tot el que va poder fer perquè ningú podia explicar el que estava passant, ni el que feia, ni el que deixava de fer, perquè era un tema absolutament tabú. I és veritat que ara s'han fet passos, però igualment no tenim molta informació sobre realment els pressupostos de la Casa Reial, quants diners reals es destinen dels diners de, que paguem tots amb impostos a les seves activitats, quan ha costat, per exemple, aquest viatge a Baqueira, a quin equip hi ha anat, tot això no tenim informació, i a més, si algú ho arribés a publicar, doncs segurament tindria algun tipus de problemes, no? O sigui, que han fet passos, però encara estem...
Hi ha un pas que no hi ha manera de fer-ho, que és la inviolabilitat, tu. L'inviolabilitat és una cosa que no hi ha manera. Però si lo fantàstic que seria fer aquest pas... I llavors no robar, clar. Perquè,
a mi em sembla molt més raonable revisar la figura de la inviolabilitat que parlar de si una parella té afers extramatrimonials. Perquè això no l'he dit ni al cap de l'Estat, ni al president del govern, ni al president de la Generalitat.
Ho sento, però és que, tu, per què un rei és rei? No, és que no té res a veure. Un rei és rei, en el fons, per voluntat divina.
Entens? Estem en una democràcia parlamentària.
Bueno, i com que esteu en una democràcia parlamentària...
És rei perquè en un moment donat es va donar una Constitució en la qual s'escollia aquest model.
La raó per la qual s'aguanta, és la virtut. I la virtut val per tot. Entens? És a dir, en el moment en què la referència de la institució no és la virtut, que és una altra cosa, absolutament perd tota la raó de ser.
Però
tota
jo,
la seva raó de ser.
Crec que la virtut ha de ser en la gestió dels afers públics, no pas en la seva vida personal.
No, perdona.
Home, a veure, si em diguessis...
El president del govern pot fer el que vulgui amb la seva vida privada. Bueno, tampoc no estic segur que pugui fer del tot el que vulgui. Però bueno, si té una amant i el brillen, doncs mira. Però el rei és diferent. El rei és rei i la reina és reina, i això...
Hauríem de veure els oients com ho diu el Barbeta i l'expressió de les seves mans, perquè sembla que estigui fent gairebé un rendezvous.
És diferent. És a dir, si no són la referència de la virtut amb la qual ens hem d'emmirallar, llavors han de desaparèixer.
Però és que tu estàs parlant d'una societat absolutament desapareguda, perquè d'entrada qui diu que la virtut és la fidelitat i una única parella per tota la vida. Això ja t'ho discutiria una gran part de la població. Per tant, de quina virtut estem parlant?
Home, doncs jo diria que en aquests moments la fidelitat a la gent jove és més important en la gent jove d'ara que en la meva generació. Amb la meva generació, diguem-ne, com que hi havia, diguem-ne... sortíem de la dictadura i tal i qual, i ahir vaig estar veient la pel·lícula aquesta del Bob Dylan i era tot anar contra els pares, contra tot lo previst i tot això, hi havia una sensació, i l'amor lliure, va sortir l'amor lliure, i els hippies i tot això. I jo crec que ara això ha canviat.
No sé, Barbeta,
ha canviat, s'ha
retringit.
Jo crec que el que hi ha és més pluralitat. Però el valor de la fidelitat jo crec que ha crescut amb les noves generacions.
Disculpeu, jo només volia parlar de la protecció solar. Jo volia parlar de... Escolta, us heu cremat algun cop? Que us poseu coses d'aquestes? Però, clar, hem arribat, estem fent un debat gairebé filosòfic.
O sigui, per què et penses que porto gorra?
Ah, per la protecció. Aquí volia jo arribar. Pobre, a la teva gorra.
Jo em vaig cremar molt de jove, tant que després he desenvolupat una malaltia de la pell i ara vaig sempre en protecció.
Ah, sí?
Sí, jo tinc lupus dèrmic.
Ah, lupus?
Sí, aquella malaltia...
La de House,
que sempre era, serà lupus, i al final no era...
Tu la tens.
Però només dèrmic. El perillós és el sistèmic.
Bueno, jo vaig tenir un carcinoma escamoso aquí.
Al cap, és senyal al cap. La
sí.
No, els calps hem d'anar amb ojo, perquè saps què passa, ja pega fort. En fi, bueno, jo marxo ara, no sé, em prendré un Red Bull o algo, perquè m'ha estat molt intens. Molt intens.
Amb aquest trio no et pots fiar mai, perquè poses a sobre la taula.
Jo, el trio, sí, però és, però és Barbeta. Ja. Al final és Barbeta.
Ja sabem qui és el culpable de tot.
Sí, sí.
Però per què dieu això?
No, 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 no. En el sentit de que tens...
Tertúlia, tertúlia.
Tertúlia, exacte. És tertuliana.
I això que a mi m'emprenya que em diguin tertuliano. I quan em diuen tertuliano?
I què t'agrada més, opinador?
No, jo soc periodista o comentarista polític.
Vale, perfecte.
Mm. Som tertorros.
No, tertulians ho diuen a casa, o sigui que...
Roger, força per la Reial Societat aquesta nit.
A tope, a tope.
Vinga, doncs, bona tertúlia. Bueno, continuem.
Seguim.
Adéu.
Gràcies, Rafa, fins ara. Clar, jo en aquest sentit, amb el que estàvem discutint ara, crec que més que la vida privada, al final, no és... El problema amb tots aquests casos que s'han anat coneixent és que després també s'ha sabut que s'han fet servir diners públics per a aquestes qüestions, no? Vull dir, és tan qüestionable que ho faci un president del govern o un monarca si es fan diners públics, que és la qüestió. No?
Bueno, que vols dir que li han pagat les putes al rei, sí, és veritat.
Que s'han fet servir diners per pagar el silenci de Barbara Rey, en aquest cas és el que ha sortit. Aquest és el
problema. Mm-hmm. Aquest és l'autèntic drama, que tapant una vida privada que en aquell moment, perquè estem parlant dels anys ja 60 i 70, era moralment censurable, mm-hmm. es va tapar tot.
I a més es van cometre delictes.
Exacte, es van tapar els delictes.
Però no ha passat res. Bueno,
no, ni passarà.
Ni passarà
perquè a l'estat espanyol hi ha un convenciment per part de l'establishment que el rei és la peça clau que aguanta tota l'estructura i que sense el rei aquest país...
És un element d'estabilitat.
Honestament, veient
els problemes que veiem avui en dia d'estabilitat en tots els governs, tant en espanyol com en els autonòmics, ara imaginem-nos una elecció d'un president de la República. Efectivament, la figura de la monarquia, aquesta arquitectura institucional, amb una democràcia com l'espanyola, dona estabilitat.
No, dona estabilitat. Perdona, Ibaquera. Dona estabilitat als que hi viuen d'això. Sí, dona estabilitat al Florentino Pérez.
Dona estabilitat al sistema.
Sí, a los Espinosas de los Monteros. Dona estabilitat a los Colot de Carvajal.
Sí,
dona estabilitat a aquesta gent.
Aquesta gent, llavors, saben que si
cau el rei, cauen ells. I per això faran els possibles perquè no caiguin.
Clar. Aquesta gent que fan una anàlisi del país, una democràcia que no... O sigui, una democràcia bastant recent, perquè aquesta democràcia té 50 anys, agafen l'estabilitat del país, fan una anàlisi i diuen, escolta, és que aquí hi ha els catalans, els bascos, de dretes, d'esquerres, tal. O sigui, aquí hi ha un merder increïble. Aleshores, si tu obres fas saltar la pedra angular, tot el sistema es desestabilitza i aquí tenim un pollastre de dimensions descomunals. I això explica també perquè durant molts anys s'ha estat tapant les activitats del rei, perquè no es podia dir que aquest senyor tenia més amants que dies de la setmana, perquè no s'ha pogut parlar mai del finançament, de com es paguen les coses... Tot això, tots aquests debats se'n surt l'aïllat.
Bueno, sobretot de les comissions per la compra de petroli, no?
Exacte, o d'armes, o altres coses que ha anat fent durant la seva vida, però perquè era una mica... Jo crec que tenia el síndrome del floquet de neu, no? O sigui, ningú el tens allà, ningú pot dir el que fa ni el que deixa de fer, perquè és una figura que està per sobre del bé i del mal, i els mitjans hem col·laborat, en el nostre cas, involuntàriament. Està clar que els mitjans mai no han pogut parlar obertament del que estava passant, i això jo crec que ens convertim en una democràcia de segona, perquè no podem parlar de la figura cabdal de l'Estat. Bé, però alhora, aquestes elites que deies tu, Barbeta, doncs mira, veien consolidat el seu estable.
Home, jo recordaré tot. Jo crec que el Twitter té molta culpa d'això, o gràcies al Twitter, vaja. L'excursió dels elefants, mm-hmm. els diaris convencionals van trigar a treure les fotos. Les fotos les van treure quan era inexorable perquè estaven a totes les xarxes. O sigui, a les xarxes estava... jo me'n recordo si era ja al Twitter, jo crec que era al Twitter, però... a les xarxes estaven les fotos del Juan Carlos I amb l'elefant, amb l'amic de l'elefant... I llavors tot el tema de la Corina... Llavors, clar, els mitjans... Jo estava en un mitjà convencional i monàrquic...
Molt monàrquic.
amb tot el seu dret de ser el que vulgui,
Sí, i tant.
Eh? Bueno, pues clar, jo deia, bueno, i ara què fem? I va haver un moment en què és que la realitat era imparable, era inaturable. I llavors, bueno, es va trigar el que es va trigar, però al final va sortir, clar.
De fet, en aquell moment...
I quan parlo de La Vanguardia, que era on jo estava, es pot parlar de l'ABC, sí, del País i de tot.
Exacte, aquests. També del País, que no és oficialment monàrquic com ho és amb la capçalera de La Vanguardia.
És com el PSOE, el més monàrquic de tots.
Ja, però oficialment els més monàrquics eren l'ABC i La Vanguardia.
Sí, sí. No, aquests són declaradament...
Aquests són declaradament monàrquics, sense cap tipus de
bueno, és que també hi havia una estructura de terror, en el sentit que hi havia gent, que ha fet portades de revistes, que ha fet cançons, que ha parlat sobre el rei i que ha acabat en processos judicials i que ha acabat en condemnes. Home, ja. Aleshores, quan tu estableixes aquest tipus de sistema, doncs clar, al final... A part de que els diaris ja s'hi abonaven, eh? No crec que La Vanguardia protestés massa quan des de Casa Reial li donaven una indicació sobre publicar o no publicar.
I aquest, això hem de recordar aquest noi que cantava.
El Hassel.
Com has dit?
Pablo Hassel?
El Hassel, no sortia el nom. Que continua estant a la presó.
Bueno, Pablo Hassel, a banda de fer cançons, bueno, va repartir en bufetades. Eh? Jo, aquest martirologi del Pablo Hassel, bueno, hi ha molta gent que em mereix més respecte que el Pablo Hassel.
Escolta'm, a mi les cançons del Pablo Hassel em provoquen vomitera. Les cançons del mallorquí...
Del Valtònic, també.
Del Valtònic, també. Ara,
però el Valtònic no ha pagat a cap periodista per fer la seva feina.
Bueno, es va embarallar, tu. No és per estar... No sé quants anys porta a la presó, o quants dies porta, però jo crec que porta molt de temps. Em sembla una barbaritat. I em sembla una barbaritat per raons de la monarquia.
No, però a veure, Pablo Hassel posa una barbaritat.
Li busquen l'explicació que vulgui, la justícia.
Pablo Hassel continua a la presó perquè després de barallar-se fora de la presó, es continua barallant dins de la presó, es nega a fer qualsevol dels passos que legalment hauria de fer. És a dir, és un especialista en allargar les seves situacions complicades. Aleshores, ara Pablo Hassel està a la presó no per les seves cançons, sinó per tot el que ha fet després, o sigui, sincerament.
Sí, però diguem que la condemna pel tema de les cançons va ser el detonant que va fer ingressar a presó, perquè si no, per baralles i tal, no t'estàs tant de temps. I és veritat que és un personatge controvertit i que té la seva manera de fer, i el seu historial i els seus delictes també, perquè... A part del tema de les cançons, hi ha altres delictes. Però igualment, en un país...
Però ell va tenir bastant a veure amb allò de los borbones son unos ladrones, no?
Bueno, és que clar, és que al final el que deia les cançons no era tan esbiaixat. I aleshores fa una mica de basarda que ell estigui a presó i que realment els delictes...
A mi em genera...
No s'hagin investigat.
En genera... El mateix que em genera que als Estats Units ara passes pel carrer un turista i l'enganxa i si li troben el telèfon no sé què, l'envien a la presó del Bukele, m'entens? No vull dir que...
Bueno, i si portes un tatuatge del Real Madrid.
Exacte. Això és més justificable, clar.
Que l'envien a la presó del Bukele.
T'ha deixat la pilota botant, Barbeta, i la pilota dintre.
És que no s'ha pogut resistir.
Visca la Real.
Mira, m'acaben d'enviar des de la redacció que hi ha en marxa ara mateix una operació antiterrorista contra l'aparell logístic de Hezbollah al centre de Barcelona. Ho publica el Nacional, que es veu que des de les 5 de la matinada agents de la Guàrdia Civil estan escorcollant el pis on van ser arrestades dues persones que importaven peces per fabricar drons terroristes. Això va passar el juliol passat, és un pis del carrer València, al centre de Barcelona, i ara la justícia ha donat permís per escorcollar aquest edifici per veure què més hi poden trobar. En fi, veurem com evoluciona i intentarem donar-vos en més detalls. Falta un minutet per 3:15. Fem una breu pausa per la publicitat i a la tornada connectarem amb Perpinyà per veure com ha afectat a la Catalunya del Nord aquesta sentència que coneixíem ahir al matí, aquesta sentència contra Marine Le Pen, que la inhabilita.
Perdona, Pau, què has dit? Catalunya què?
Catalunya del Nord.
No.
És el nom oficial.
Pirineus? No sé què.
Pirineus Orientals. Va, fem una pausa i ara tornem.
Ràdio Estel.
Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. Al matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:45, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes.
Si busques hipoteca, poder triar és el teu poder. Pots triar a buscar el banc de la cantonada.com, aquell banc tan simpàtic.com o aquell banc tan, tan gran.com. I després pots entrar a bancsabadell.com, simular la teva hipoteca en tan sols un minut i descobrir quina és la que millor s'adapta a tu. Banc Sabadell. Encantats de competir.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Tornem a ser aquí, com dèiem. Ahir coneixíem aquesta sentència del Tribunal de París, una sentència que inhabilita per 5 anys amb efecte immediat la líder d'ultradreta Marine Le Pen, de Reagrupament Nacional, impedeix, per tant, presentar-se a les eleccions presidencials que estan previstes pel 2027, on justament aquest diumenge en una enquesta apareixia com a primera opció, com la candidata més votada. Entre els seus col·laboradors, que també han estat condemnats, també hi ha l'alcalde de Perpinyà, Luis Aliot, que ha estat un alt càrrec del partit d'ultradreta Reagrupament Nacional. Ara, amb aquesta sentència, cal veure quin és el futur que li espera tant a Marine Le Pen com al seu partit. Per comentar-ho, s'uneix a la taula a aquesta hora el Pablo Bonat. Ell és professor de català a la Catalunya del Nord, també ha col·laborat amb diversos mitjans fent articles i analitzant l'extrema dreta. Pablo, bon dia i moltes gràcies per participar al matí a Ràdio Estel.
Bon dia, bon dia.
Com heu rebut aquesta sentència a Marine Le Pen? És un cop per l'ultradreta francesa?
Jo crec que és un cop, sí, clar, sens dubte. Al final no deixa de ser extremadament significatiu que es condemni tota una estructura d'un partit amb la candidata, doncs, la favorita, no?, a les properes eleccions presidencials, doncs, que se'ls condemni per haver defraudat, ja que està xifrat a l'entorn dels 4 milions d'euros al Parlament Europeu, amb 25 membres del partit condemnats, entre els quals 8 eurodiputats, assessors, els càrrecs, doncs, clar, realment els ha afectat segur. Després s'ha rebut evidentment els detractors, doncs, amb molta eufòria, els partidaris indignats, però també amb molta confusió, perquè evidentment està inhabilitada, però ara cal veure tot el joc dels recursos, no? Uh-huh. O com quedarà amb tot el joc dels recursos realment l'aplicació concreta de les penes, no? També és diferent en el cas de Le Pen, en el cas de Lió, doncs cal veure la lletra petita, diguem-ne, per entendre més bé l'abast de la qüestió.
Mm-hmm. Clar, perquè la sentència la condemna 5 anys d'inhabilitació, les eleccions estan previstes per aquí 2 anys, les presidencials, per tant, s'entén que quedaria fora d'aquesta carrera, però ara ho comentaves, no? Té opció a recurs, té opció a recórrer la decisió als tribunals, per tant, no sé si es pot donar per fet que no serà la candidata de reagrupament nacional d'aquí 2 anys a les presidencials.
Clar, no, de fet, jo crec que no, perquè no podem donar-ho per fet, perquè a la justícia francesa es calcula que la resolució d'un recurs es calcula al voltant entre els 18 mesos i els 2 anys. Llavors, clar, això cal veure exactament com queda. Ella ja ha anunciat que recorrerà, per tant, sí que continuarà sent diputada perquè tenen un règim particular d'immunitat. Mm-hmm. Perd el seu mandat de consellera departamental al departament del Pas de Calais, al nord de França, diguem-ne, de l'estat francès, però clar, no és clar en aquest sentit, perquè en el moment en què el recurs sigui presentat, la candidatura serà, diguem-ne, descartada només en el cas que el Tribunal d'Apel·lació accepti, confirmi, perdó, la pena imposada per ahir. Si no, la cosa queda diguem-ne, en l'aire.
Uh-huh. En aquest sentit, ahir mateix ja va reaccionar ella, no?, en una entrevista a les 8, màxima audiència, al Telenotícies de màxima audiència del país, i en aquesta entrevista ella va dir que això es tracta d'una decisió política, aquesta sentència, i que la seva pena és desproporcionada tenint en compte la que han rebut els altres condemnats. No sé si aquest discurs ja és el que estàvem fent servir, no? Aquest discurs que ja hem sentit en altres partits i en altres casos en què s'han jutjat persones d'extrema dreta, no? En dir que es tracta de judicis polítics, en dir que la judicatura, no?, sovint s'acusa a ser els jutges d'esquerres, etc.
Sí, és exactament això el que han fet. De fet, ella ahir parlava d'apel·lar a la Convenció Europea dels Drets Humans, va parlar de pràctiques reservades de règims autoritaris, d'un dia fatal per la democràcia, evidentment, doncs, tota la, diguem-ne, la galàxia d'extrema dreta europea, no?, començant pel president hongarès, don Orbán, el Kremlin, el Salvini, doncs, tothom aquí ha sortit, diguem-ne, a fer un discurs bastant en aquesta línia, i de fet jo crec que amb ella i en el partit, de fet, aquest discurs d'ahir quadra perfectament amb tota la retòrica que han utilitzat del poble contra les elites, no? Ells, clar, ella no deixa de ser la candidata més posicionada a les primeres eleccions de la IDI, les presidencials, i per tant, doncs, per ella el relat és clar, no? És la candidata amb més suport popular, és eliminada de la cursa electoral per les elites, no? Llavors, aquesta retòrica, diguem-ne, evidentment, doncs, fa que ens faci pensar, doncs, que el discurs de la victimització serà la tònica encara més evident a partir d'ara. Perquè, clar, els hi lliga molt bé amb aquest discurs que sempre han portat, no?, de presentar-se a ells com els representants del poble, doncs, que són eliminats per aquesta conxorxa de les elites per treure'ls de la cursa electoral.
Mm-hmm. Clar, el que sí que contrasta, no?, d'aquesta sentència és el fet de que a Marine Le Pen la inhabilitació sigui se li ha d'aplicar immediatament, i en canvi, en el cas de l'alcalde de Perpinyà, de Luis Aliot, la pròpia sentència diu que no se li aplica per no deixar sense representació els seus votants. No sé si això és una situació habitual o normal en aquest tipus de sentències a França.
És que jo crec que, de fet, la qüestió és a dir, l'aplicació immediata, clar, en un cas de desviació de fons públics, aquesta aplicació immediata es fa perquè la persona que és jutjada es considera que és una persona que no pot tenir accés a la caixa, diguem-ne, no? per protegir, diguem-ne, aquest diner públic, no?
El que, com dius tu, és molt estrany és que l'única persona condemnada que té avui la mà a una caixa de diners públics és l'alcalde de Perpinyà, i és l'única que no ha estat inhabilitada de manera immediata. No? Llavors, això jo crec que, efectivament, doncs, això que no. El que passa és que a mi em sembla que és una qüestió, diguem-ne, de compensar d'alguna manera, no? La tremenda, diguem-ne, severitat amb la que s'ha tractat, doncs, el cas de Marine Le Pen, i compensar-lo d'alguna manera per també limitar, diguem-ne, la possibilitat de que es pugui dir, doncs, fins i tot, no, doncs, que s'arriba a l'extrem de que l'alcalde de la ciutat més gran governada per l'extrema dreta de l'estat francès perd el seu càrrec a causa d'això, no? Uh-huh. Llavors, en el cas d'Avió, ell és condemnat a 18 mesos de presó, 3 anys d'inhabilitació, una multa de 8.000 euros, un braçalet electrònic, etc. Però, clar, en el seu cas, com que l'aplicació no és immediata pel respecte als electors, doncs ell pot acabar el seu mandat perfectament, i ja ha anunciat, de fet, jo crec que ja ha presentat el recurs, i per tant, ell també, igual, està per veure si es podrà presentar el 2026, doncs en el seu cas encara més aviat, és d'aquí un any, però no està clar que no es pugui presentar.
Uh-huh. No sé si amb aquesta perspectiva creus que té més fàcil amb aquesta sentència la reelecció, o al contrari, o això mobilitzarà l'oposició contra ell?
En el cas de Perpinyà parles?
Sí.
A mi em sembla que, clar, en un altre context potser et diria que l'oposició podria capitalitzar això i utilitzar-ho en contra seva. És clar que l'oposició ho farà, el que passa és que jo crec que vivim en una època en què estem veient, no?, com que als Estats Units és igual, s'està estenent aquesta lògica, no?, de la postveritat, i per tant aquesta retòrica seva, clar, ahir canvio una mica l'escala estatal amb Le Pen, però és que penso que és exactament el mateix, no? Le Pen ahir surt del tribunal abans que es pronunciï la sentència, surt amb la cara alta, diguem, el cap ben alt, ja, diguem, desafiant tothom, no surt com una condemnada, no? I automàticament passa a l'informatiu de màxima audiència al vespre per negar-ho tot, per dir que això és un atac de dits, i amagant d'alguna manera o desplaçant el focus per evitar que el focus es fixi, no?, en aquests 4 milions de fraudats del Parlament Europeu, etcètera, no? En el cas d'Avió jo crec que és exactament el mateix, i ells jo crec que continuaran alimentant aquest discurs, i per tant a mi em sembla que això els pot donar encara més força, perquè d'alguna manera per ells reafirma aquest discurs, diguem-ne, del poble contra les elites.
Mm-hmm. Que això, potser pels sud-catalans ens costa una mica més d'entendre-ho, però Aliot, quina és la relació que té amb Perpinyà per arribar a ser-ne alcalde?
Aliot és una persona, és nascuda a Tolosa, mm-hmm, i arriba a Perpinyà al final dels anys 90, el partit l'envia aquí, i diguem-ne que és... No cal dissociar-ho del fet que ell, justament en el moment en què es produeixen aquests delictes, ell és número 2 del partit, és parella de Marine Le Pen, uh-huh, llavors és algú que ha anat construint el seu personatge aquí a Perpinyà, també lligat amb una lògica de que és una persona, un personatge amb una capacitat d'influència bastant important, cada vegada més important a la política francesa, diguem-ne, i que en un territori com Perpinyà, oblidat, deixat de la mà de Déu, el cul de l'estat, no?, ben lluny de París, ben lluny de tot, doncs el fet de tenir una persona que un cop al mes t'apareix un dia entre setmana a les tertúlies de les televisions públiques parisenques, diguem, o estatals, uh-huh, parlant de Perpinyà, que té capacitat d'interlocució amb ministres, perquè, vulguis o no, és... ha estat vicepresident del Front Nacional durant molts anys, doncs clar, això d'alguna manera per l'elector perpinyanès, doncs li dona molt de pes. Mm. I després que és algú que ha sabut aquí s'ha presentat sempre sense l'etiqueta, vaja, sempre, les últimes eleccions es presenta sense l'etiqueta formacional, aconsegueix incorporar perfils, diguem-ne, independents, que contribueixen d'alguna manera al que s'anomena desdiabolitzar, no?, el partit, no?, a treure la imatge, doncs, del partit format per ultres, amb discursos a vegades, doncs, desacomplexadament racistes, antisemites. Llavors, ell acaba amb aquesta dinàmica, posa una cara amable i això, d'aquesta manera, de manera molt resumida, però d'aquesta manera arriba, doncs, a aconseguir el poder a Perpinyà.
Que en cas que...
I perdona, no també, durant aquests 5 anys de mandat que porta, ha fet un, diguem-ne, un mandat de perfil relativament baix, és a dir, no li veurem molt